Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joan Dibalcells. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al ple del Congrés el 25 o 26 de maig, segons fonts del PSOE, per donar explicacions sobre el Catalan Gate i la infecció amb Pegasus del seu dispositiu i dels ministres de Defensa i d'Interior. La crisi ja ha motivat avui el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban, i la seva destitució per Esperanza Castelleiro, mà dreta de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La Moncloa busca també data per la reunió del president espanyol amb el president de la Generalitat, un cop Sánchez es va comprometre amb ell i a mantenir també una trobada oficial per abordar l'espionatge. L'executiu espanyol espera que la compareixença rebaixi el clima de tensió amb les formacions independentistes de cara al final del curs polític i pel que queda de legislatura. De moment, però, des de la Generalitat ja han anunciat que no n'hi ha prou amb la destitució d'Esteban. En aquesta línia s'ha manifestat en declaracions a Ràdio Estel la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, que creu que tot plegat és una cortina de fum del govern espanyol.
De fet, no la destitueixen per res que faci referència al Catalan Gate, sinó ho han argumentat en base a l'espionatge al president del govern de l'Estat, no? I a més la ministra ha dit amb bastanta fatxanderia, no?, que la substitueix per una persona que era la seva cap de gabinet i de la seva absoluta confiança.
Paluzie també ha denunciat que, al seu entendre, la resposta de la Generalitat al cas d'espionatge a Pegasus del Catalan Gate està sent tova. I avui segueixen arribant les reaccions a la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 25% de castellà a les escoles catalanes. Sobre aquesta mesura n'ha parlat a l'Estel Migdia Joaquim Arenas, mestre durant molts anys, pedagog i, de fet, un dels màxims impulsors del programa d'immersió lingüística a l'escola catalana.
Els jutges no són els que han de determinar la proporció d'hores que s'han de fer de les llengües oficials de Catalunya a l'escola. A Catalunya tenim una llengua pròpia d'ensenyament, de l'ensenyament i oficial, que és el català, i el castellà, que és la llengua de l'Estat. De quantes hores s'ha de fer, quan de determinar els projectes lingüístics de centre.
Arenas creu que tot plegat és un disbarat pedagògic i social i ha demanat informar millor la societat perquè ha afirmat que la llengua de Catalunya és el català, tot i viure en una societat bilingüe. I Figueres ha multat un local musical per publicitar que les noies podien entrar gratis i que els nois havien de pagar 10 euros per fer-ho amb consumició inclosa. L'establiment s'enfronta ara a una sanció d'entre 15.000 i 50.000 euros. L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha explicat al programa Tot anirà bé que és un cas de discriminació per raó de sexe.
Feminisme és aquella idea tan radical de pensar que les dones són persones. Doncs aquestes actuacions exemplaritzants, podríem dir, d'erradicació de certes pràctiques que fa molts anys eren pràctiques habituals, doncs hem de fer veure que ja no són habituals i que no només no són habituals, sinó que han de fugir de la nostra societat.
Per l'alcaldessa de Figueres, el fet que les noies no paguessin era evident que les convertia en un producte del local. Lladó ha denunciat que les dones i els seus cossos no poden ser mai un reclam de cap activitat. I ara els esports en Pau Massip.
Aquest vespre, a 9:15, el Barça rep el Celta al Camp Nou, on intentaran mantenir la segona posició a la Lliga als blaugranes amb un avantatge de 4 punts sobre el tercer classificat. El Sevilla volen seguir amb la bona dinàmica i assegurar-se la segona posició. Pel partit d'avui, l'entrenador Xavi recupera Ter Stegen, ja recuperat dels problemes estomacals que va patir. També ha convocat els jugadors del filial Jandro Orellana i Álvaro Sanz. Sergio Busquets, en canvi, és baixa per sanció. I encara amb el Barça, en aquest cas de bàsquet, s'enfronta aquesta tarda a les 7 al Bilbao en el penúltim partit de temporada, el darrer que es disputarà al Palau Blaugrana. Tot i tenir certificada la primera posició a la Lliga, els blaugranes volen seguir amb bones sensacions de cara a la Final Four de l'Eurolliga, que arrenca el dijous 19 a Belgrat. Ho ha explicat als mitjans del club l'aler blaugrana Sergi Martínez.
Fa ritme, fa confiança, no perdre la confiança aquesta que grans jugadors han de tenir i res, que ens ajuda molt positivament aquests partits.
El rival d'avui pel Barça és el Bilbao, que es troba immers en la lluita pel play-off i compta amb una molt bona segona volta. I encara en bàsquet, avui s'ha fet oficial la incorporació del base Papi Brancú al primer equip. Brancú ve del Fraport Skyliners alemany i s'ha compromès amb el Baxi Manresa per als pròxims 2 mesos. Durant l'últim tram de la temporada, el base de 23 anys va fitxar pel Barça B l'any 2019 i la temporada passada va arribar a debutar amb el primer equip, amb qui va jugar fins a 7 partits. partits. La seva incorporació servirà per suplir les baixes a l'equip del Bages, que compta amb 3 jugadors en aquesta posició i que ara mateix estan lesionats. Són Dani García, Dani Pérez i Silvan Francisco.
Gràcies, Pau. Tindran més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts. La sensació, clarament, tal com comentàvem a la nostra hora anterior, és que tot aquest seguit de temes dels que hem estat parlant en els últims minuts encara ens acompanyaran durant molts dies, no? I, efectivament, tenim tota l'esfera política avui molt centrada a la destitució de la fins ara directora del Centre Nacional d'Intel·ligència i la seva substitució per la fins ara número 2 del Ministeri de Defensa. Doncs aquest és un capítol dels molts altres que s'hauran d'escriure encara fins que arribi una mica la pacificació, que està lluny, de tot aquest tema del CatalanGate, no? Del que s'ha anomenat el CatalanGate. En fi, passem plana. Avui ens cridava molt l'atenció una història, no? Com s'ha posat en marxa el telèfon del suïcidi. És una notícia que no està obrint titulars, però que sí, d'alguna manera, posa de manifest l'estat en el que, com a societat, hem sortit tots d'aquesta pandèmia, no? La que ens hem vist obligats a estar tancats, a la que ens hem allunyat els uns dels altres, en el que donar-se un petó doncs ha passat a ser gairebé un risc, en el que encara hi ha molta gent, no? I ahir mateix, l'Amparo Moreno, en aquest programa, deia que a ella se li havia mort una amiga i se li havia mort una altra persona que coneixia i que, per tant, veu els casos com tornen a pujar, encara que, efectivament, veient que la incidència a les UCIs és pràcticament nul·la, però que, clar, espanten, no? Perquè venim de tota aquesta angoixa, no? Que ens sentim més sols i ens sentim més tristos, probablement, i que ens costa més tirar endavant. I en aquest marc, l'altre dia va caure a les meves mans, va ser gairebé com allò, un Cupido va actuar, no? Perquè de sobte va caure aquestes 15 claus per gaudir de la vida. I l'aprendiz de Ferrero, Javier Sabín, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Necessitem, que ens ajudin una mica a mirar la vida amb més alegria?
Doncs ho intentarem.
Perquè es pot?
Ho intentem.
Es pot?
Es pot. Es pot sempre i quan un tingui objectius realistes.
Uh-huh.
Si busquem una felicitat completa, plena i sense condicions, llavors apareixerà la frustració.
Clar.
Però si aterrem la felicitat a lo racional, a lo possible, aleshores sí que podem aconseguir-ho.
M'ha fet molta gràcia, perquè fa una estona el portaveu d'Esquerra Republicana en aquest programa, Pepe Pérez Calvo, deia que ell en el seu moment s'havia plantejat fer oposicions a Ferrer. La qual cosa no deixa de cridar l'atenció. És el Ferrer, d'alguna manera, el màxim exponent de la persona que sap estar amb si mateixa i, per tant, que sap gaudir de la vida?
Amb la metàfora del Ferrer i del far, hem buscat diverses coses. Una, que per mi és importantíssima, que és l'ofici, que sembla que està denostat. Uh-huh. El aprendre, i per això el llibre L'aprendiz, l'aprendre a fer alguna cosa fins a acabar sent un mestre, i que aquest fer aquesta cosa creï una mica la teva pròpia identitat.
Uh-huh.
I el faré ho té. Llavors, aquesta era una part. I l'altra part era que el ser humà és un animal social. Llavors, el que hem fet el Joan i jo és primer li compliquem la vida i després busquem aquestes claus per gaudir de la vida. Llavors, una manera de complicar-li era allunyar-lo i posar-lo en un lloc remot, inhòspit, amb una climatologia adversa, amb una duresa important i no sol, però gairebé sol.
Dit d'una altra manera, posar-lo en una situació realment complicada.
Sí.
Perquè segurament vivim amb la sensació de tenir una situació molt complicada i som clarament exponents molt del primer món, no?
Mm-hmm. Quan parlem de pressió i angoixa,
mm-hmm.
ara, per desgràcia, tenim una guerra propera. En tenim sempre moltes de guerres properes, però...
Aquesta més, especialment, sí.
Aquesta especialment, per semblar-se amb nosaltres, perquè ens sentim més empàtics, estem més connectats. No ens imaginem persones deprimides a Ucrània. No ens imaginem persones angoixades.
No s'ho poden permetre.
No s'ho poden permetre, sí? Aleshores, és una mica el que tu comentes, eh? L'angoixa i la depressió són malalties molt greus, molt molestes, molt limitants, però són més pròpies del primer món que d'un país amb guerra o quan les necessitats són unes altres.
Deixa'm que expliqui una interioritat, Javier, no? Perquè quan ha entrat el Javier a l'estudi, jo li he dit, és una pregunta molt habitual, mm-hmm. no? Com va el llibre? I tu m'has dit, com un que no? O sigui, realment, sí. És un llibre que s'està venent molt bé. I jo li he explicat, dic, a mi un amic meu, editor, em va explicar en el seu dia que si volies que un llibre anés bé, hauria d'incloure la paraula felicitat a la portada. M'ha agradat molt el que m'has dit. M'has dit que vosaltres dos sou psicòlegs, esteu atenent mm-hmm. cada dia gent que la paraula felicitat no existeix a la seva vida.
Venen persones a consulta que la felicitat no està al seu abast. O sigui, quan... Mira, el Joan, el coautor, és el meu jefe a la Fundació Salut i Persona, on donem serveis d'atenció psicològica per empreses.
Uh-huh.
No ho estic venent perquè els particulars no poden comprar. O sigui,
no, està bé.
Això no és...
És la vostra feina, no passa
cunya
res.
Publicitària. Fa pocs dies rebem la petició d'una empresa client i ens explica que un company d'una empresa ha mort. I llavors ens diuen, a part del telèfon que doneu amb l'atenció psicològica, hem de fer alguna cosa. I ens apropem, i anem allà, i llavors me diuen, i què explicaràs? I dic, doncs explicaré el que puc explicar, que és que farem el possible perquè els companys puguin descansar, es puguin alimentar i puguin sortir una mica al carrer. No, és que no hi ha un objectiu. O sigui, quan el problema és realment greu, la felicitat no és un objectiu. Llavors, aquí el que procurem és que la persona sigui capaç de mantenir-se, que és alimentar-se, descansar i rentar-se, que sigui capaç d'anar recuperant l'hàbit d'estudiar i treballar. Algú va dir, para ser feliz, estudiar y trabajar. I és importantíssim. Ai, perdona. Amar y trabajar. I és importantíssim el treballar, ja sigui estudiar o treballar. I després la tercera part, que és les relacions socials, i el que els deia és, quan veieu un company a l'ofici sol, aneu a fer-li companyia. Quan hi hagi algú que al sortir d'aquí no vulgui parar com fèieu abans a la cafeteria, o a fer el cafè, o el te, o la canya, m'és igual, aneu a buscar-lo i porteu-lo cap allà.
La culpa de tot això, disculpa, la té la pandèmia? O la pandèmia, diguem-ho, ha fet més gran?
La pandèmia ha tingut moltes coses dolentes, i la principal és la mort de gent estimada, i això és evident. Però ha tingut una cosa bona, que és ha tret la salut emocional i la salut mental a la palestra. I, a més, ens l'ha fet aterrar. O sigui, ja, tu comentaves allò del llibre, i és veritat, però estem vivint també una època d'una felicitat forçada,
ja.
Obligada. Aleshores, quan jo me llegeixo un llibre que me diu com seré feliç, me sentiré igualment trist i a sobre frustrat.
Yeah.
I a la gent de vegades li tens que dir és que en aquest moment ser feliç no està al teu abast. Sí?
Que fort.
Anem a passejar, o anem a dutxar-nos, o anem a descansar. Com puc ser feliç si he perdut un amic? Aquesta felicitat complerta, pues hi ha moments que podem adquirir-la, però no sempre.
15 claus per gaudir de la vida.
No això cal... sí que està al nostre abast.
Això és el que et anava a dir. Per això no cal ser feliç, no? Significa aprendre a gaudir i segurament, segons anem aprenent a gaudir, mm-hmm. cada vegada ens anirem apropant més cap a la felicitat, segurament, no?
Els filòsofs clàssics traduïen la paraula felicitat per casualitat, que és... jo avui he vingut aquí i de moment estic molt a gust i m'ho estic passant molt bé. I això de què depèn? De la casualitat.
Yeah.
Jo de vegades he anat a entrevistes on he tingut la sensació de dir és que no els interessa, és que algú li deu haver demanat. Sí? I la meva actitud pot ser la mateixa, però després hi ha la casualitat. A mi m'agrada anar a la platja, quasi sempre. Després la casualitat fa que l'aigua estigui bruta o que hi hagi gent al costat fent soroll. O a mi m'agrada anar al cine, quasi sempre. Però després ve la casualitat. Què he de fer? He d'estar atent. He d'estar atent amb aquestes casualitats. Llavors, si jo faig aquestes coses, si jo compleixo amb aquestes claus de tant en tant, un, per casualitat, se n'adona de que ara sóc feliç.
Hi ha una de les primeres coses que vaig pensar quan va caure aquell llibre a les meves mans, L'aprendiz de Farero, és que en realitat el far està dins nostre. És a dir, som nosaltres mateixos el far, no?
Molt bé. Jo vaig tota l'estona anant a l'exemple de consulta, però perquè és el que hi ha darrere. Aquí hi ha un relat, hi ha una història, hi ha un conte, una narració.
Sí, sí.
Però l'hem fet tal com passa a consulta. Algú ve a consulta i em diu, mira, jo vinc perquè tinc el meu cap crida molt. Jo a consulta puc fer alguna cosa perquè el seu cap no cridi? O veu algú i em diu, jo vinc perquè el meu marit o la meva dona és tal o és qual. Jo puc fer alguna cosa perquè això... No, a consulta només treballem amb el que d'un depèn. Jo agafo i dic, molt bé, el teu cap crida molt. El teu cap, des d'aquí no el podem canviar perquè no vindrà. Sí? Aleshores, podem fer dues coses. O que t'afecti menys, o que tu siguis capaç de prendre una decisió i sense posar-te en risc, potser canviar de feina.
Tot això ens porta aquella cosa de tota la vida, de todo es según el cristal con que se mire, no?
I el que tu facis, i la conducta. O sigui, quan tu dius, la felicitat està dins, és que si està fora... Estem fotuts.
Yeah, clar.
Perquè allò de fora jo no ho puc canviar.
Yeah.
Jo puc fer que això m'afecti menys. O puc marcar límits. O puc decidir passar menys temps amb determinades persones. O fer-ho al revés, passar més temps amb algunes altres. I llavors la meva conducta al final m'anirà portant. Abans parlava de la casualitat. Casualitats n'hi ha bones i dolentes. I a menys que moris jove, es compensen. O sigui, coses bones i dolentes, clar, si et mors als 40 o als 50 o als 60 o als 20, llavors aquí estem fotuts.
Clar.
I aquí treballarem per acceptar-ho. Però si tu arribes als 80 anys, doncs de fortuna i no fortuna n'he tingut de les dues. O sigui, casualitats bones i dolentes n'he tingut de totes. Ara, a què li presto més atenció? I les meves decisions cap a on m'aporten, això sí que depèn d'un.
A tots ens fa infeliços el mateix?
No.
Ara parlem del llibre, però és que em sembla interessantíssima la teva experiència del dia a dia. O sigui, l'experiència de la gent que va i et diu, necessito que m'ajudis, estic agobiat, és que no tiro, és que em costa tirar endavant. No?
Les demandes són semblants. Les demandes són semblants que normalment tenen que veure amb la feina, amb la parella. Jo hi ha una demanda que no es dona. De nòvios i nòvies i marits i dones, n'hi ha moltes, que objectivament... jo ho entenc, però hi ha una demanda que tindria que ser molt més necessària i no apareix, que és el dol, que és l'amor. És curiós que hi ha persones que modifiquen la seva vida, la seva conducta, deixen de ser feliços, deixen de parlar d'algú, deixen d'entrar en una habitació, deixen d'anar a un poble i no passen per consulta. I després trenquen amb el nòvio o amb la nòvia o el que sigui, llavors venen de cap.
Probablement perquè pensen que davant el dol no poden fer res. Mentre que l'altre segurament és subsanable, no?
I, en canvi, el dol no sol és el més bonic de treballar, sinó que, a més, és el que acaba convertint... O sigui, hi ha dols que acaben suposant que la persona modifiqui determinats aspectes de la seva vida i evidentment, la pèrdua no la recupero, però aquella vida és una altra i aquella vida canvia. I, amb que un se mori ja n'hi ha prou, sí? Que no se morin dos. Mm. O sigui, no, hi ha una frase molt maca que diu... que un ataúd no guarde más de un corazón.
Sí.
I llavors jo trobo a faltar això. Però sí, és veritat que hi ha persones que venen per coses que un altre diria, pues això és una tonteria.
Parlant del llibre, no? Perquè si no, al final acabarà l'entrevista i em diràs, jo he venido aquí a hablar de mi llibre, no?
Llibre
estem parlant del llibre.
El llibre va d'això, sí.
És la història d'un noi jove, veritat? Explica'ns una mica. Un noi que triomfa a la vida, sí. Que li va tot molt bé, i que, en canvi, no està a gust, no se sent bé, no?
Hi ha moltíssima gent que ens diu, Xavi o Joan, el llibre va de mi.
Ja.
El llibre va d'una persona que pren decisions en funció de lo que se suposa que ell té que creure. O sigui, el llibre comença, és un noi que té èxit, té una bona feina, una bona projecció, té un bon sou, té un bon pis, però la seva presa de decisions i els seus valors no estan alineats. Per ell és important la família i els amics, i no els hi dedica temps.
Ja.
I quan una persona té una conducta que no està alineada amb els seus valors, poden passar dues coses. O que es posi trist i amb el temps es deprimeixi. Saps això del temps tot ho cura?
Clar.
El temps no cura res. Sí? El temps el que fa és que una cosa incòmoda es converteixi en una malaltia. Si tu avui estàs trist, no passa res. Si demà estàs trist, no passa res. Però si passes una setmana, dues setmanes, tres setmanes, un mes, dos mesos, doncs benvinguda a la depressió. Sí? I per què un està trist? Pues perquè ha tingut una pèrdua. I si té una pèrdua i no fa res per compensar-la, aquesta tristesa s'acaba consolidant i apareix la depressió. Si jo avui estic nerviós, no passa res. Però si jo m'atiro tres mesos nerviós, llavors apareix l'angoixa.
Sí, la depressió és un conjunt de coses que no hem sabut solucionar i que en bon dia ens passa factura?
La depressió pot tindre dos motius. Un, endogen, químic, orgànic.
Clar.
La diferència entre el psicòleg i el psiquiatre. El psiquiatre intervé sobre la química del nostre sistema nerviós o inclús... és un mal funcionament d'un òrgan que és el cervell. I després, la majoria són exògenes, que és... A mi em passa una cosa desagradable que em genera una emoció i moltes vegades, conseqüència d'aquesta emoció, jo deixo de fer tot allò que abans era capaç de gaudir.
Mm-hmm.
I llavors se converteix en un hàbit cognitiu i apareix la depressió.
La qual cosa ens acaba convertint en el pitjor enemic de nosaltres mateixos.
La depressió... És que et donaria per tot un programa, eh? Però a motiu antropològic...
Van uns quants temes que donarien per tot un programa, perquè la teva frase de el dol és el més bonic de treballar, jo m'he quedat amb aquella frase i dic, ostres, un dia hauríem de parlar només d'això.
El dol és el més maco i el treballar el dol amb gent creient, que avui és demà Ràdio Estel, és molt més agradable. És molt més fàcil i és molt més agradable, perquè ens queda aquest espai de poder mantindre això.
Els que no som creients ho tenim més fumat.
Està més fotut. Està més fotut. Per... Ja ho sento, eh?
No,
però
és el que hi ha.
Ens hem de... Ostres. Jo sóc creient amb molt d'esforç.
Mm-hmm.
Perquè hi ha una part que per un pensament científic, i la psicologia és una ciència, hi ha una part que és complicada. Però també és veritat que passa una cosa, que el nostre llibre, el DSM, o sigui, la psicologia explica fins aquí, i després diu, i tot això ja no ho sé explicar. Llavors, aquí cap lo que hi cap.
Deixa'm dir-te que pensaments tremendament científics poden ser profundament religiosos, i de fet d'això en veiem molts i per moltes bandes. No? Però, en fi, aquest és un altre, és un altre tema. Estàvem parlant, efectivament, de la depressió. Jo t'havia preguntat, després hem obert una gran subordinada... No, la culpa és meva. És que el tema és veritablement apassionant. No? Jo et deia, ostres, al final resulta que si no solucionem aquelles coses que ens van fotent al llarg de la vida i que es queden allà que ni ens adonem, allò que diu l'inconscient o el subconscient, no? Al final, la suma de totes aquestes coses que no hem sabut solucionar s'acaben convertint, deia jo, en el pitjor enemic que tenim.
Molt bé.
No?
Això s'anomenen hàbits cognitius.
Mm-hmm.
Mira, nosaltres hi ha un gran col·lectiu de clients que són els advocats. I suposo se't farà estrany, no?
Sí, una mica.
Molt bé. Per què? Perquè un bon advocat és aquell que és capaç d'anticipar tot el que pot sortir malament en un judici. No apareixerà aquest testimoni, sortirà una prova, m'han dit això i serà això altre, i per cada cosa que surti malament, ell té una contrapartida, sí? Això el fa un advocat fantàstic i un company desastrós. Per què? Perquè anirem de viatge i dirà, veuràs com no surt l'avió, veuràs com ens plou, ja veuràs com passa això. Hem quedat a les 8 i a que no ve ningú.
Yeah.
Vale? Llavors, el que el fa bon advocat, el fa...
Jo tinc un parell d'amics advocats que són molt bons fent advocats així, però després de la vida no ho fan, per sort, eh?
Bueno.
Per sort.
Pues això és un hàbit cognitiu. I és molt difícil, jo, durant 8 hores, pensar sempre en el pitjor escenari, sortir de casa i canviar el xip. Hi ha gent que ho sap fer, eh? Però... La meva enhorabona, perquè és realment complicat. Això ens passa als psicòlegs, també. Que jo, entre un que pensa en suïcidar-se, entre un altre que ha rebut abusos, entre un altre de violència de gènere, jo me'n vaig a casa i en vegades que la meva dona me diu, Xavi, que m'estàs cridant.
Clar.
Aleshores, un té que tindre estratègies que de vegades és pues surto i me faig un cafè amb els companys i parlo de futbol.
Yeah.
O sigui, les estratègies existeixen, però l'hàbit cognitiu és porto tant de temps sentint-me trist que em surt de manera espontània.
El capítol 7 del vostre llibre, El aprendiz de Ferrero, 15 claves para disfrutar de la vida, m'agrada perquè és el punt en el que un sembla pren les regnes de la seva vida. No?
Me'l tindràs que recordar.
Voy a ser Ferrero.
Ah, molt bé.
voy a ser farero. Com som fareros? Perquè en definitiva és el que volem tots. No? Tots sabem, vaja, tots no sabem, però sí que molts sabem que efectivament no és el que l'altre ens faci, sinó sí. com nosaltres ens prenem allò que ens fan. Mm-hmm. Però clar, la vida és molt complexa. La vida t'aixeques i comences a córrer i arriben els problemes per una banda i els problemes de l'altra i et truca al banc que no sé què i després... Sí. Clar, la vida és molt complicada. Com ho fem per ser fareros enmig de tot aquest desastre?
El nostre jove aprendiz, primer, li passa que... si aquest és el 7, doncs el 6, li passa que ell se n'adona del seu prejudici, que diu, com he de ser farero? Si jo sóc psicòleg, i és psicòleg també com jo, mira, igual tenim alguna cosa a veure en algun aspecte. Doncs, i li sembla que ell té prejudicis cap al farero. I posem un exemple que a mi m'agrada molt, que és, diem, un arquitecte, què sap fer un arquitecte? Un arquitecte sap calcular estructures i dibuixar cases, sí? I un paleta, què sap fer? Un paleta el que sap és fer cases. L'arquitecte i el paleta, fantàstic. Però jo, el faro, si he d'escollir entre un arquitecte i un paleta, a mi que m'avingui el paleta.
Oh, clar.
Però tenim aquest prejudici de que l'arquitecte és més que el paleta o que el metge és més que l'infermer. No, doncs sí, el metge fa la intervenció i l'infermer no el cura, sí? No em cuida, això anirà pel pedregar. Llavors hi ha aquesta part. I aquesta... Arriba un moment que diu, m'oblido dels prejudicis i jo realment vull, i ell el que vol és no tindrà cap, no vol tindre jefe, vol treballar a l'aire lliure, vol viure a prop de la feina, vol comunicar, i el faro fa, i llavors diu, basta, doncs, escolta, ja ho tinc clar, vull ser farero, que els demés que diguin el que vulguin. I això és important perquè les persones normalment sabem el que volem perquè ens ho canta l'emoció. Si jo tinc por vol dir que hi ha una amenaça, si jo tinc pena vol dir que he perdut algú, si jo tinc alegria vol dir que aquí me sento que vaig sobrat, que hi ha tot el que necessito, però de vegades diem, ostres, doncs jo me sento feliç, jo estic alegre fent de farero, però se suposa que jo el que tindria que voler ser és bancari, ja. O advocat, o metge, o arquitecte. Pues no, si jo sóc feliç sent fuster, pues fantàstic. I el que he de fer cas és a la meva emoció, que és això em fa gaudir, i a més, un altre terme que apareix aquí és em fa fluir. Amb això el temps passa ràpid.
Ja. Sí, no, que ho dieu, el llibre, que no hi ha més regal, o millor regal que la teva feina t'encanti. Això és evident, no? Això és evident. Estava pensant de quina manera, abans no se'ns acabi el temps, podem millorar les nostres vides de manera fàcil. Perquè, clar, nosaltres ara podem posar-nos aquí a fer un decàleg meravellós de canvis que, efectivament, en el cas de poder-los fer, doncs ens convertirien en un senyor o una senyora absolutament fantàstics i feliços. Però quins petits canvis en aquesta vida que no podem escollir, no? Que ens fa córrer tot el sant dia, podem introduir per millorar d'alguna manera el nostre dia a dia.
Mira, hi ha una petita introducció que és el ser humà és bo. Sí? Això de el hombre es un lobo para el hombre, això és mentida. El ser humà sa és bo per naturalesa. Les persones tenim unes neurones perdona, que es diuen mirall. Uh-huh. I les neurones mirall el que fan és reprodueixen en mi l'emoció de l'altre. Jo veig un nano plorant i em poso trist. Jo veig algú rient i se'm contagia el riure. I això el que acaba suposant és que sempre que puc faig el bé. Què passa? Que de vegades passo el bé de l'altre per sobre del meu.
Yeah.
Llavors, si tu m'adius què hauríem de fer per estar una miqueta millor? Ser més egoistes. I no me té que fer patir ser egoista perquè jo, de manera egoista, ja procuro que els altres estiguin bé. Però que tu estiguis bé no pot passar per sobre de que jo estigui bé. Sí? La decisió la puc prendre sola.
És interessantíssim, això, eh? Però és molt difícil, no?, saber equilibrar exactament quin és el punt en el que has de començar a actuar d'una determinada manera.
Tu m'has demanat com una sola cosa.
Sí, 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 sí.
Una sola cosa serà, quan algú et demani un favor, li dius, fantàstic, prenc nota, demà t'ho dic. I quan estiguis sol a casa teva, tindràs claríssim si et ve de gust fer-ho i així tu te sentiràs bé i l'altra persona també, o en realitat, quan li dius que sí que ho faràs, ho fas només perquè l'altra persona no se senti malament. Saps quan te demanen un favor, arribes a casa i dius, jo per què li he dit que sí, si després amb aquest no hi puc comptar mai? O per què m'he ofert anar a la seva boda, o a fer aquesta mudança, o per què li he dit que el diumenge anem no sé on, si en realitat el que jo vull fer és estar amb els meus fills, o estar amb els meus amics, o anar a fer esport. Però si tu t'ho planteges quan estàs a casa teva sol, Llavors està claríssim. Per què? Perquè no hi ha aquest segrest emocional, perquè no hi ha la neurona mirall que et fa respondre no a la teva pròpia emoció, sinó a l'emoció de l'altra.
És interessant el tema, eh? Fixa't que la paraula egoisme, deixo que veguis, perquè fa una estona que estic intentant veure i és normal perquè no l'hem deixat callar en tota l'estona. Em sembla realment molt interessant el que ens estàs explicant. La paraula egoisme cotitza a la baixa. Li hem donat sempre un significat negatiu, no? I probablement ens hem passat a l'hora de definir aquesta negativitat, no?
Quan l'egoista és un psicòtic, llavors és dolenta. Quan l'egoista és una persona sana, la psicopatia ocupa el 0,5% de la població només, o sigui, molt poquet. Curiosament, entre el 2 i el 3% dels polítics i dels alts directius. Sí? Però inclús sent el 2% o el 3%, tenim un 98% de polítics no psicòpates. Eh? Aleshores, quan l'egoista és un psicòpata, com que no sent el dolor aliè com a propi, és capaç de prendre decisions com les que pren el Putin. Sí?
Yeah.
Però quan l'egoista és una persona sana, l'únic que no farà és passar el benestar de l'altre per sobre del seu. Per així tot, procurarà sempre que l'altra persona estigui bé. Això no vol dir que hi ha gent que actua malament, però perquè no en saben més. No perquè realment tinguin intenció de fer mal.
Hi ha 15 lliçons per ser feliç en aquest llibre.
Uh-huh.
Passa l'hàbito por encima de la voluntat i les listes en papel por delante de la memòria.
Uh-huh.
Això és interessant, no?
Jo penso que sí.
Bueno, clar, sí.
Jo crec que sí.
Quina tonteria de pregunta, si ho has escrit tu, no? Anticipa lo que pueda salir mal, però això és una mica allò de l'advocat que deies abans.
Sí, però quan llegim la desenvolupar, que això es desenvolupa és, ho anticipes, prens una mesura i ho oblides.
Ja.
Què pot sortir malament? Pot sortir malament que perdi la feina. Pues escolta, me puc fer una assegurança? Sí? I ja la tens? Sí, pues venga, passa pàgina. O sigui, no me quedaré amb la rumiació. És el pensament i la conducta fonamental.
No ens cal una mica més de reflexió en general. És una teoria molt meva, que sostinc últimament, que crec que anem massa ràpid, que crec que ens hem habituat a fer zapping a la vida, ja no dic a la tele, sinó a la vida, no? Que el propi comportament davant una xarxa social et fa anar passant ràpid les notícies, mires un titular i el treus, fas una cosa i la treus, estàs... no ho sé, l'altre dia vaig anar a veure un museu i em feia gràcia perquè una persona que estava en una sala i només pensava en l'altra sala, en lloc de gaudir una mica... No ens falta una mica de parar?
Això que tu comentes es coneix com la cabeza del mono. I la cabeza del mono és com un mono avançant entre lianes, que va d'una banda a l'altra,
sí.
Gairebé no avança, que és... Jo estic aquí i penso... A veure, aquesta tarda, mira, aquesta tarda, a la Casa del Llibre, presentem el llibre, per fi, un mes després, el presentem avui.
Avui
a les 7 de la tarda.
Ah, sí?
Sí.
A mi
sí,
no ho sabia.
Si algú s'hi pot passar, doncs estarem encantats.
I tant.
Aleshores, jo estic aquí i estic pensant en la presentació de després. I després penso en l'entrevista d'abans. I pel camí m'aperdo que ara estem tu i jo aquí i estem de conya.
Yeah.
Llavors, això és la cabeza del mono. Hem d'aprendre a reflexionar bé. El cervell té dues maneres de funcionar. Un se coneix com a jo pensante, que és quan el cap va a la seva, però jo no hi tinc control. Són pensaments conscients però involuntaris. Quan un se fica al llit, no té son i li ve alguna cosa al cap, que normalment no són bones idees, normalment són coses pendents o dolentes o que en generen malestar. Això és el jo pensante, però després està el jo observante, que és quan jo agafo un pensament i el jutjo, l'avaluo, me'l miro, l'observo, veig què té de cert, veig què té d'equivocat. Això és el que ens falta. Ens falta... Ara estan traient filosofia dels col·les.
Mm-hmm.
Error.
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 Totalment
gravíssimo.
D'acord. Totalment d'acord.
Per això, perquè no és que tinguem que rumiar, hem d'aprendre a pensar i hem d'aprendre a meditar.
I a més és que si l'objectiu és ser feliç... ser feliç només es pot ser sentint el que estàs en aquest moment, perquè la felicitat no t'ho dona el que vindrà, sinó el que tens en aquell moment, no? Mm.
El ser feliç tindrà una part d'acceptació. La vida és fotuda. O sigui, si jo miro 30% de càncer en algun moment de la vida, 30% de malalties psicològiques greus, No d'una miqueta de nervis.
Que sí, que ens morim.
Està molt fotut. Llavors,
hi ha aquesta part
d'acceptació de tu enyores el pare, doncs jo l'enyoro. I què? I res, i faré una cervesa que està molt fresqueta.
Mm-hmm.
O sigui, no el deixo d'enyorar, però jo accepto que el trobo a faltar. I després sóc capaç de gaudir de la platja o gaudir de la vida. Llavors té aquesta part i després la part de compromís de fer alguna cosa que em permeti créixer, millorar, aprendre.
Que interessant, eh? I l'aprendiz de farero ho som tots, en realitat. Tots som aprendices de farero i tots segurament ens van molt bé. Aquí estàs 15 claus per gaudir de la vida que es presenten, doncs, aquesta tarda a les 7 a la Casa del Llibre, Rambla Catalunya o Passeig de Gràcia?
Rambla Catalunya.
Rambla Catalunya. És gran, allò, eh?
És gran, jo crec que hi haurà gent, però si ve més gent ens anirà fantàstic. I, a més, ens acompanyarà l'Agustí Pàniker.
Mm-hmm. Ah, molt bé.
I jo crec que nosaltres podem aportar una miqueta, tant el Joan com jo, però l'Agustí és un home savi i segur que aprenem.
Ha estat un plaer, de veritat, que vinguis avui al nostre programa. El devorarem una vegada més per veure si se'ns enganxa alguna cosa i podem il·luminar la nit amb la sabidoria del nostre far. Un plaer. Javier Sabin, moltíssimes gràcies.
Sempre que vulgueu, una abraçada.
Moltes gràcies. Fem una petita pausa, que bé, no? Que agradable, no? Sortir una mica de tot aquest allau d'informacions absolutament inquietants i que ens fan omplir-nos d'inquietud, segurament, i adonar-nos que nosaltres mateixos a vegades està la clau d'allò que ens amoïna. Fem una pausa i de seguida l'Eduardo de Vicente, que ens porta també aquesta història més divertida del teatre, del cinema, dels espectacles, la vida de l'Eduardo. Tornem en un instant aquí a Ràdio Estel. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Dos minuts i les 5 en punt de la tarda. Que interessant, no? L'aprendiz de farero, Eduardo de Vicente, bona tarda.
Molt bona tarda.
Està bé, no? Treballar per ser una mica més feliç, per...
Clar.
No? Estàvem parlant... Un dia aquests vindran, els actors, director i tal, que l'altre dia vaig anar a la sala Becker a veure una obra de teatre que es diu L'Altre, i feia temps que no disfrutava d'una obra de teatre com aquella. Magnífica.
És que el Belbel i l'Esquius són una garantia. Recordem que la setmana passada, o fa dues, vam estar parlant d'una més còmica, imagino, perquè aquesta deu ser dramàtica, no?
No, que
té
va.
Té també un punt còmic.
Té un punt còmic i un refons més seriós, però de veritat una obra mestra.
Doncs recordem que també estan fent Angle Amor, que la vam recomanar aquí, a l'Aquitania Teatre, i que és dels mateixos autors, i que es troba ja amb els seus darrers dies. Aquella comèdia que vam comentar que era com pel davant i pel darrere.
Bé, la veritat és que no és només això que dius, que sí, sinó també m'agradaria molt posar de manifest el magnífic treball que fan en Cesc Casanovas i l'Àlex Ferrer, els actors, que estan de veritat de posar-se de peu i aplaudir, que és el que vam fer al final, no? Però veritablement espectacular, Eduardo, veritablement espectacular.
Doncs ens acabarem a veure-la.
Girls Like That. M'han dit que vols parlar d'això.
Exacte, noies d'aquestes.
Noies d'aquestes.
Exacte. És una obra que s'està fent al Versus Glòries, que l'acaba d'estrenar. És una obra molt actual, escrita pel canadenc Ivan Plaisy, i que és un èxit mundial, on ha tingut crítiques esplèndides i premis per tot arreu, i que ara l'ha adaptat la companyia Callum. Si et pregunto què és el slut shaming, em diràs que estrany que parles, no?
És l'estigmatització sexual.
Ostres, tu, nen, denota, eh? Denota.
No, de guió, això és de guió. És que està apuntat, el guió.
Doncs és el tema d'aquesta obra, que està ambientada al pati d'una escola, representat per uns gronxadors, i l'acció arrenca quan una de les noies que hi ha, són cinc noies, rep una fotografia d'una companya nua, Scarlett, i decideix, error, compartir-la amb les seves amigues.
Home, sí.
Des d'aquest moment, la noia serà víctima de diverses humiliacions i vexacions per part de companys i companyes. Són cinc actrius que estan gairebé sempre en escena, no sempre, i que interpreten també unes creatives versions a cor de cançons modernes que encaixen en la trama, com el Round the World Girls de la Beyoncé o el Bad Guy de Billie Eilish, i que demostren que, a més de bones actrius, són bones cantants. Parla aquesta obra de la diferència de tracte si la víctima és una dona o és un home, de les actituds masclistes d'ells, de vegades elles es posen com si fossin cinc nois, de les enveges entre noies, de l'assetjament sexual, i inclús interpel·len directament a l'espectador. Igualment, hi ha uns salts temporals per veure l'evolució del tractament de les dones amb els darrers anys.
Bé, i va de l'assetjament, en definitiva, del bullying, no?
Sí,
és a dir, per aquí estem parlant de cinc noies que són elles les que reparteixen inicialment aquesta fotografia, és a dir, que d'un i dos la de missatge que té aquesta obra, no?
No, és una obra molt potenta i que recomanem moltíssim.
I podem parlar amb algú, no?, sobre el tema.
I tant. Tenim a l'altre costat del fil telefònic, que es deia abans, una esplèndida actriu i esplèndida cantant, que jo he tingut l'oportunitat de veure en musicals com 9 to 5, saps, aquell de la Dolly Parton?
I Sheena Easton, que parlàvem l'altre dia.
Easton, exacte.
Que parlàvem l'altre dia.
O Mistela Candela Sarsuela. I és Aida Llop. Aida.
Què tal? Bona tarda, Aida.
Hola. Bona tarda, com esteu?
Doncs amb moltes ganes de veure aquesta obra que ens està explicant l'Eduardo. Déu-n'hi-do, no? És una d'aquelles obres que et sacseja una mica, no?
Bueno, Déu-n'hi-do, sí. La veritat és que a nosaltres ens ha sacsejat molt el procés creatiu, també, d'aquesta obra.
Clar.
Vull dir que bueno, totes fa com relativament pocs anys que hem passat per l'etapa de l'ESO i de tal, de l'adolescència, no? Bueno, relativament pocs anys, Déu-n'hi-do, ja en fa 10, en el meu cas.
Sou totes molt però joves. Bueno. No es nota la diferència.
Que sàpigues que estic a punt de parar l'entrevista, ja. Vull dir, fem el favor. Digues.
Ja, però bueno, que és això, no? Que vulguis que no, sembla que fa dos dies, però bueno, Déu-n'hi-do, ja van passant els anys. Però bueno, que sí, que fa relativament poc, vull dir que ho tenim bastant fresc quan vam passar aquesta etapa a totes nosaltres, i clar, totes hem tingut bueno, la nostra experiència de que al nostre voltant s'ha produït bullying a altres persones, o fins i tot hi ha algunes companyes que n'havien patit en primera persona, o bueno, això, no? O de cop et reconeixes a tu mateixa amb 16 anys bueno, formant part del grup assetjador d'una persona, saps? Vull dir, com... I clar, ja ha sigut un procés bastant heavy en aquest sentit de... Bueno, de com reconèixer totes aquestes pràctiques i aquestes maneres de funcionar dels adolescents i dels grupillos i de les pressions socials, i dir, uau, és que totes hi hem estat d'alguna manera o altra, saps? I ha sigut bastant fort, sí,
clar.
Sí.
Clar, i tot això en una època que el bullying és molt més fàcil que abans, degut a les xarxes socials, als mòbils i tot això, no?
Mm-hmm. Sí, sí, clar, és això. Jo quan feia ESO no hi havia ni xarxes socials, ni mòbils, ni... Bueno, sí, mòbils sí, però bueno, que eren tot xoroles d'aquests, que no tenien ni internet ni res. Amb la qual cosa, clar, no, potser no era... Era diferent, no?, la manera com es feia això.
Mm-hmm.
Però, clar, ara mateix sí que és veritat que totes nosaltres, a més, tenim com contacte molt directe amb adolescents i tal, perquè totes som professores de teatre en escoles o en associacions o així, llavors tenim tracte amb adolescents. I clar, i veiem que tot ha canviat molt. que la informació corre molt ràpid i que per tant és com molt més difícil de controlar.
Clar.
Si hi ha una moguda d'aquestes, saps?
Deia l'Eduardo al començament que aquesta obra parla de la diferència de tracte, de si la víctima és una dona o un home, no? En què consisteix aquesta diferència, Aida?
Bueno, a l'obra, una de les noies diu claríssimament que la Scarlett, no? Que aquesta, la noia que pateix com tot aquest bullying per aquesta foto, de cop ella envia una foto d'un noi, no? Amb pilotes. Llavors, clar, una de les noies diu, però claríssimament diu, bueno, és que ella és més tonta del que ens pensem, perquè que no ho ha vist, que una foto així per un noi no és cap problema. Saps? Vull dir que totes les noies donen per fet que un tio amb pilotes és el puto amo, saps què vull dir?
Sí, és el machote.
Clar, exacte, és com, cap problema, saps? O sigui, un tio sense roba, doncs, ostres, mira, que valent, saps? De fer-se una foto sense roba i tal, i tothom li traurà com els atributs bons, saps? De, mira que fuerte està, mira que tal, saps? És com, pues això que dius tu, que machote, no? I en canvi, una noia no, una noia sense roba és una ofensa, saps?
Fixeu-vos,
és el pitjor.
Em sembla interessantíssim que justament avui surti aquest tema, perquè hem començat el programa amb una notícia que d'entrada, com l'explicaven aquest matí, a mi va criar l'atenció perquè al començament no ho entenia, no? Uh-huh. És a dir, que han posat una multa molt quantiosa, realment, a una discoteca de Figueres, perquè deixava entrar a les noies gratis i, en canvi, els nois els feia pagar. I una notícia d'aquestes, que l'hem vist
això
mil vegades...
Això passava abans molt.
Clar, però sí. M'ha agradat molt perquè hem començat el programa saludant l'alcaldessa de Figueres, que ens deia, quan tu no pagues per fer una cosa, per una cosa, és que la cosa ets tu. I, efectivament, aquí estem davant el tema de la cosificació de la dona, en el sentit en el que si la discoteca està plena de dones, els homes hi van, no? Era d'alguna manera el raonament que seguia, no? I són segurament, Aina, aquestes coses que les tenim justament perquè les hem vist molt, tan introduïdes com una cosa normal, que cal realment posar-te al davant per adonar-te'n que no és correcte, que no està bé, no?
Totalment. Sí, tal qual. És que és això. I a més, amb el tema de les discoteques i tal, encara més, perquè estem parlant de gent jove, de gent que... Vull dir que, ostres, que potser una noia jove... Bueno, ara, per sort, també ho hem vist molt en tot aquest procés de plantejar-nos el tema de l'obra i tal, que les noies joves d'avui dia no són tan ingènues com nosaltres en el nostre moment, eh? Vull dir que, per sort, tenen molt més accés a molta informació, el feminisme també està molt més a l'ordre del dia i, per sort, sembla que les noies més joves també pugen amb molts més arguments i amb molta més fortalesa. Però sí que és veritat que en aquest sentit, clar, potser si tens 18 anys i just pots començar a sortir i no has tingut com aquest interès per informar-te del que és el feminisme i del que és la cosificació de la dona i tot això, i de com veus que per ser tia entres gratis en una discoteca, et sembla superbé, saps? O sigui, jo estic en planazo, puc entrar gratis. I no fas aquest raonament que deies que feia l'alcaldessa de Figueres, que és evident, o sigui que, clar, per mi ara és evident, saps? Però potser el meu jo de fa, pues això, 10 anys... era normal, saps? Era com, ai, pues mira que bé, però si no pago, saps?
Sí, està clar.
Bueno, clar que no pagues, però que perillós, saps?
Exacte.
Que perillós que tu siguis el producte que faci de reclam perquè els tios que sí que paguen vinguin a la discoteca, saps? I ho trobo perillosíssim i ho trobo una estratègia bastant patètica pel que fa a les discoteques, la veritat, vull dir, no acabo d'entendre.
Aida, el que nosaltres no podem entendre és una vida sense anar el més aviat possible a aquest Versus Glòries, a veure aquesta obra, Girls Like That, és com es diu.
Sí.
T'agraïm moltíssim, de veritat, que has estat avui amb nosaltres.
I jo et felicito personalment per la coherència de la teva carrera, t'he estat seguint durant els últims anys.
Ai, que bé, moltes
gràcies. I estic esperant la teva pròxima obra, espero que musical, que m'agrada molt, i enviar-te
forces. Ai, doncs no te puc dir quina és la propera, però no és musical, em sap greu.
No és musical, ai!
Tot arribarà,
arribarà.
Fantàstic. Gràcies.
Musical de cara al 24, però sí. Moltes gràcies.
Ai, d'allò.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, que bé.
Adéu.
Bona tarda, 12 minuts i les 5 de la tarda. Estàs una mica enamoradet d'ella, eh? Allò com a fan, dic.
Però és que jo m'enamoro dels artistes molt fàcilment.
Això és veritat.
Tinc una feblesa.
A mi em va passar l'altre dia l'obra aquesta.
Veus?
Dels dos, eh? O sigui, són dos tios que fan com 6 o 7 personatges cadascun d'ells, i ho fan d'una manera, amb una rapidesa, tota l'hora, pam, és un exercici com jo no vivís mai.
I a mi el que m'encanta és veure gent jove com l'Aida, que estan fent coses brutals, molt currades, projectes aixecats des de zero, i s'ha de donar la mà i de recolzar aquesta gent jove que està intentant obrir nous camins.
Completament d'acord. La gent jove per una banda, la gent no tan jove per una altra. El cert és que l'altre dia, per exemple, parlàvem de la Déu Arturo.
Sí. Home, aquests no són joves, precisament, no. Eh?
Ah, per cert, tenim entrades per anar a veure aquesta obra?
Ah, sí, és veritat, que m'he descuidat de dir-t'ho, sí.
Tenim entrades,
podem
no?
Podem anar a veure Girls Like That, i mira el que tinc avui.
Oh, m'ha portat una xuleta.
Una xuleta.
Diu, si voleu aconseguir aquestes dues entrades... Mira, ho estic llegint, eh? Si voleu aconseguir aquestes dues entrades per anar a veure Girls Like That a la sala Versus Glòries, el que heu de fer és entrar al nostre Instagram, @totanirabestel, seguir-nos i dir amb qui us agradaria anar-hi a l'última història que acabem de penjar. Així de fàcil. Teniu... És que ho posa tot, eh? Ho posa tot, eh? Teniu temps per fer-ho fins demà a la 1 del migdia. Estigueu ben atents al vostre Instagram, perquè si sou els guanyadors ens posarem en contacte amb vosaltres demà a la tarda.
Escolta, aquest paper el guardem per cada setmana.
Ah, jo crec que sí. Bé, haurem d'anar canviant el nom de l'obra.
Sí, això sí.
A no ser que anem repetint aquesta
home,
obra.
No donarem per que és la idat cada setmana.
No, està bé. Bueno, doncs molt fàcil. @totanirabé, en seguiu. No, totanirabé, Estel. En seguiu i diu amb qui us agradaria anar. Ja ho tenim, no? Ja ho hem entès. Estupendo. La Loli va fer això, no, l'altre dia?
Exacte, i va aconseguir unes entrades per anar a veure Adéu Arturo.
Oh, que bé, no? Loli, bona tarda.
Bona tarda.
Que bé, no? Anar a veure La Cubana?
Hòstia, molt bé. Em va agradar moltíssim, eh?
Divertida o què?
Sí.
Et vas divertir molt?
Molt, moltíssim, sí. Bueno, jo el segueixo molt perquè pràcticament he vist totes les obres i em va agradar molt. La veritat és que molt bé.
I veu arribar d'hora o tard?
Perdona, és que no et sento gaire bé.
Que si veu arribar d'hora al Coliseum o tard?
Al Coliseum.
Veu arribar justet de temps?
No, nosaltres sempre arribem bé.
Sí, llavors vol dir que us veu disfressar, o no?
No, nosaltres no, però vam disfressar amb unes senyores que tenien a la fila de davant, les van disfressar de monges, i va ser molt divertit. I amb un altre senyor, així, el van disfressar també de papa d'aquests.
Sí, de bisbe, no?
Super divertit, perquè van estar molt bé amb el paper, i la veritat ens vam passar molt bé.
Anar a veure La Cubana sempre és anar a passar-s'ho molt bé i ens agrada que ens ho hagis confirmat, Loli. Moltíssimes gràcies, segueix les nostres xarxes i qualsevol dia te'n tornes al teatre gratis.
Oh, i tant, sí, ja intentaré.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu, bona tarda, Loli. Adéu, Arturo. Mira que guai, no?
Adéu, Arturo, i hola a tots els actes que es fan aquesta setmana a Barcelona.
Que molts?
He hagut de seleccionar perquè tinc moltíssimes coses.
Ui, mira. Em fa por a mi, perquè a més ell es prepara un guió de 743 planes que pretén que entrin.
Clar, i a més és que tot és apassionant. Mira, per exemple,
a veure,
una cosa que sembla passada de moda, però que és fantàstica, que és la poesia.
La poesia, que ha d'estar passada de moda.
Des de demà i fins al 18 de maig es celebra la 25a edició del Festival Barcelona Poesia. I què hi haurà? Doncs més de 50 activitats amb més de 130 participants nacionals i internacionals entre poetes, músics i creadors en una vintena d'equipaments de la ciutat. És un festival multidisciplinar on es presentaran diversos formats com recitals, dansa, il·lustració, vídeo, concerts, sessions jam d'escriptura poètica, slam de poesia oral o taules rodones, i en les quals el públic també tindrà una participació directa.
Molt bé.
Per començar, demà dimecres es fa un homenatge a un dels artistes més polifacètics i genials del panorama cultural català, el Pau Riba.
Hombre.
El festival també commemorarà el centenari del naixement de Joan Fuster i de Pier Paolo Pasolini. Per exemple, de Pasolini es farà una marató de 12 hores de lectures dels poemes d'aquest director italià.
Són una passada, eh?
I l'edició d'enguany acaba el dimecres 18 al Palau de la Música amb el 37è Festival Internacional de Poesia, on hi hauran 7 poetes de diferents edats, orígens i propostes, i l'apartat musical estarà representat per la pianista i cantant Marina Harlop, així com el duet Tartarrelena que estem escoltant.
Fantàstic. Escolta'm, jo el que tinc moltes ganes és d'anar a la Nit dels Museus.
Home, és que saps què passa? Que els últims anys, la Nit dels Museus, que és una activitat molt xula, no s'ha pogut celebrar com s'havia de fer. I ara és la tornada a la normalitat. Recordem que és aquest dissabte i que els museus estaran oberts des de les 7 del vespre fins a la 1 matinada.
És molt xulo, eh?
75 equipaments i espais de 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, on es podran visitar de forma gratuïta les exposicions temporals i col·leccions permanents, més de 120 exposicions, és a dir, que escolliu-les bé, i ofereixen més de 60 activitats programades, com visites guiades o teatralitzades, tallers, jocs de pistes i escapada, concursos, concerts, espectacles de poesia, dansa i teatre, vaja.
Que t'ofegaràs,
que
has de respirar. Deixa'm que saludi el Quim Vicente, que és el coordinador de la nit dels museus. Quim, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que bé, no? Retrobar-nos amb la nit dels museus, sí, de manera presencial, no?
Realment moltes ganes per part de tots els museus que s'hi han posat de ple a tornar a organitzar activitats per aquesta nit als museus, i estic convençut que també moltes ganes de tots els usuaris i de tots els visitants que altres edicions hem tingut en aquesta activitat, que de fet ja és com una festa més del calendari anual, diguem-ne, no? És una fita que molts de nosaltres ja tenim present.
Què és el que tu recomanes? Aviam, perquè clar, l'oferta és brutal. Llavors, què hem de buscar? Una zona que diguem, mira, aquí hi ha 3 o 4, hi ha activitats que m'agraden, o com ho fem, això? On anem fent metro?
Jo el que recomano sempre és que consulteu la pàgina web,
clar,
perquè és la millor manera de poder tenir una visió més general possible de la programació que hi ha i del tipus d'activitat que ens interessa, perquè, com bé dèieu ara al començament, hi ha activitats per triar i remenar que puguin resoldre la necessitat de tothom. Activitats familiars, activitats més pensades per un públic més infantil, activitats més de visita comentada d'una exposició, activitats per poder ballar, per fer tallers... O sigui, en principi, segons les necessitats que cadascú de nosaltres pugui tenir, aquesta és una bona tria. L'altra és, com tu també apuntes, una tria per zones.
Clar.
Normalment es poden visitar 2 o 3 centres en la mateixa nit d'una manera bastant còmoda, si estan relativament a prop, i si es ve de gust, combinar la visita amb una passejada i fins i tot amb un sopar o amb un prendre alguna cosa entre visita i visita, ah, en aquest sentit.
A mi saps el que em fa ràbia d'aquesta nit dels museus?
Que no dona temps a tot.
Clar, què dius? Ostres, hauria de fer el mes de la nit dels museus. I, per exemple, cada dissabte a la nit, doncs durant aquest mes feu tot això i llavors podem veure...
Segur que ni se us havia passat pel cap, no?
Segur que no, però tingueu en compte que de les 7 a la 1 de la matinada hi ha molt de temps per poder fer moltes activitats i moure's amb transport públic per tota l'àrea metropolitana, que amb el metro o el tramvia ens plantem de municipi a municipi amb bastanta rapidesa.
Jo penso, Quim, que clar, coordinar una cosa com aquesta ha de ser una feinada absolutament bestial i a més, clar, és una feinada enorme, pràcticament diria jo, de tot un any per una nit, no?
Mira, saps què passa? Que tots els museus hi posen molt de la seva feina i de la seva gent i de les ganes de tirar-ho endavant. I és que potser et diria que és una de les activitats més agraïdes, uh-huh, i fins i tot més fàcils de poder organitzar, perquè la qualitat de les activitats que tots els museus presenten és altíssima, perquè totes estan tractades amb voluntat d'agradar i amb una estima especial. I en aquest sentit, jo crec que és una feina important, perquè mobilitzar una campanya de comunicació tan gran és complicat, però, per altra banda, els equips tècnics de cadascun dels museus fan que aquesta feina sigui molt plaent i molt fàcil.
Clar. Quim Vicente, l'enhorabona, eh? Ens veurem el dissabte per algun museu. Moltíssimes
Segurament
gràcies.
Segurament sí.
Seguríssim. Una abraçada, gràcies i enhorabona.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
2:05.
Hem donat poques propostes, no?, per fer el cap de setmana, per aquests dies. Doncs encara una més. Vinga, encara tenim
si
una més.
No para, no para.
Sí, sí, mira, el Centre Comercial Finestrelles, que si no el coneixeu està a Esplugues de Llobregat, celebra l'arribada del bon temps amb una sèrie d'esdeveniments gratuïts que tindran lloc tots els divendres i dissabtes fins a finals d'agost.
Sí.
I els diuen els Weekends Finestrelles. Weekend. Has vist? Weekend no de nosaltres podem, sinó de cap de setmana, eh?
Llavors, com es diu això, Weekend Finestrelles?
No allò del...
No, sí, ho he entès, però m'ha agradat l'accent aquest de Califòrnia, que has utilitzat.
Yes, we can.
No, és entre californià i de Nova Jersey. Saps? O sigui, no
són... Home, és aviat de Gràcia.
O, sí, o Sarrià Sant Gervasi, no?
Bé, doncs al llarg d'aquests caps de setmanes hi haurà moltes coses per tota la família. És a dir, podeu portar els nens, hi han animacions infantils, jocs gegants i de fusta, caricaturistes que us faran dibuixos de les vostres cares, mags, grups de música itinerants que trobarem a diferents indrets del centre.
Clar, si són itinerants.
Clar, lògic, és el que té, és el que tiene. I per arrodonir-ho, els dissabtes a la nit fan sessions de cinema gratuït a l'aire lliure, que això mola molt a l'estiu.
Molt.
I, per exemple, aquest...
ja hauríem d'acabar.
Aquest dissabte fan Fast and the Furious 9, després fan La Patrulla Canina un altre dia... No,
ell fins a l'últim segon.
La segona part de canta...
I li queda guió, eh?
Els Caçafantasmes, l'última, o Joker.
Però ell va fent. A veure, ja diu, està. Si puc, ja ho tenim.
Ja ha acabat, fin.
Com t'hauríem de dir? Edward Vincent.
Edward Vincent. Ed Vincent.
No?
Ed Vincent.
Ed Vincent. Ah, Ed Vincent, queda molt bé. Que tinguis bona week.
Igualment.
See you the next week.
Next Wednesday.
It's okay?
Okay.
Vinga, que són les 5. Ara tornem.